Dos minuts per sobre d'un quart de deu del matí a la sintonia de Cugat.cat. És temps de tertúlia al Gall del Monestir, avui dilluns 23 de juny del 2014. I ens acompanyen a l'estudi Narcís Clavell, Maria Sansalur des del Mau i Pasqual Dussó. Molt bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Puntuals, avui 23 de juny, no feu pont. Viureu revetlla, suposo, aquesta nit. Fareu una miqueta de festa amb família, amb amics, que és del que es tracta, no?
Sí. Jo també, sí. Però jo, fora d'aquí.
Jo no.
Fora de Sant Cugat.
Fora, sí, me'n vaig a sortir d'aquí i me'n vaig a...
Ah, no, jo a Sant Cugat.
Jo a la revetlla tinc un problema des de fa anys, que és que tinc dos gossos a casa que he de tancar portes, finestres i quedar-me amb ells quieta parada.
Donant-li pastilles.
No, ah, no? Els hi fan mal.
Bueno, sí, però és que el més mal els hi fa la por que passen amb tots els petards.
Pateixen molt. Bé, avui, dilluns 23, hem de parlar de política en clau local, falten menys de 12 mesos per les properes eleccions municipals, i a Sant Cugat tenim dades d'una enquesta interna de Convergència Democràtica feta el novembre del 2013 i publicada al diari de Sant Cugat de la passada setmana, que revelen que Convergència i Unió guanyaria les eleccions, però perdria la majoria absoluta, passaria dels 15 regidors actuals a 12. Recordem que la majoria absoluta se situa en 13. La principal novetat és que Esquerra Republicana entraria amb força al ple, de no tenir representació passaria a tenir 5 regidors, el Partit Popular en perdria 2, passaria de 4 a 2, Iniciativa i la CUP mantindrien els seus 2, i el PSC, que passaria a ser la cinquena força, en perdria 1, de 2 a 1. Una altra possible novetat, segons aquesta enquesta, és que Ciutadans entraria al plenari amb un regidor, tot i que molt justet, perquè la barrera per entrar-hi, recordem que és el 5%, l'enquesta, un cop incorporat o atribuït al vot dels indecisos, li dona un 5,1, per tant estaria al llindar, i segons aquestes mateixes dades, si finalment Ciutadans no entrés, aquest regidor ballaria entre el tercer pel Partit Popular o el 13è per Convergència i Unió, cosa que seria significativa perquè el 13è per Convergència i Unió situaria aquesta força a la majoria absoluta. Què els sembla aquesta enquesta? Creuen que van per aquí els trets? Recordem, posem-li totes les cometes que calen, és una enquesta feta el novembre de l'any passat.
Hi ha un percentatge molt elevat d'indecisos que han fet una cuina allà impressionant. Mm-hmm.
Han assignat indecisos en funció de record de vot, és la tècnica que més o menys habitualment es fa servir, però hi ha més d'un 30% d'indecisos.
I la que normalment falla.
I que de vegades falla, però els sembla que aniria per aquí la cosa?
Jo veient, diguem-li, aviam, en totes les reserves per al tema de les enquestes, que ja sabem, una cosa són, diuen, les enquestes i llavors l'altra és els resultats, però potser aniria amb la mateixa línia, estan donant les enquestes en un àmbit territorial més ample, o més la Generalitat de Catalunya, no? De que perdarien vots o presència a Convergència, Esquerra pujaria, vull dir, tot el que has dit em sona més o menys una mica. Potser, si veig alguna diferència, és amb el Partit Popular, que en perd, però està, diem-li, potser no per tant com perdria a les de la Generalitat, no?
La Generalitat o els europees?
Vols Generalitat.
Bé, segons aquestes dades, perdria la meitat de la representació.
El Partit Popular es quedaria amb una representació més normalitzada de la que ha tingut des de l'any 79, perquè aquestes últimes eleccions, per una raó que no vaig entendre massa, va pujar molt el Partit Popular, que no era l'habitual, i en canvi, l'altre dia ho comentàvem, Esquerra tampoc era normal que es quedés a fora, perquè Esquerra des de l'any 79 sempre havia tingut representants.
No, aquí, aviam, t'estàs referint a la Generalitat? O
no, m'estic referint a l'Ajuntament de Sant Cugat.
A Sant Cugat, sí, sempre ha tingut una presència, 3 regidors del Partit Popular,
sí,
ha tingut
però,
una manera...
Sí, però els que té dos...
No,
dos,
tres, jo recordi, més que dos. Dos va ser amb tots els problemes i tal, i concretament i Sant Cugat, Llavors potser més tres.
La veritat és que una de les vegades que tenia tres és perquè anàvem amb aquella coalició que hi havia aquí a Sant Cugat, que ara no recordo, el dels Segalers, que anava tenint, i el tercer moltes vegades era d'alguna d'allò independent. A veure, jo la meva opinió ho llegeixo amb una clau, que els nacionalistes guanyem, o sigui, els catalanistes, no sé de quina forma dir-ho, o els sobiranistes, crec que tenen una representació molt altíssima d'allò. És a dir, si les coses fossin així, i sumant PP i Ciutadans serien tres regidors, suposant que són Ciutadans tres, i el PSC, que està en una postura que ja veurem si l'acaben d'aclarir, doncs màxim serien 4 de 26 regidors.
25.
25 regidors, perdó. Per tant, penso que el nacionalisme escombra, i penso que això és una lectura molt positiva per Catalunya.
No has donat cap vot per Iniciativa?
Sí, dos, no. Mantindria els dos. La CUP i Iniciativa mantindria els dos.
Per això dic que aquests serien tots sumats, i crec que el nacionalisme a Sant Cugat està molt viu. D'altra banda, a mi, com deia la Maria, em sembla una...
Això es va demostrar ja en aquelles consultes que van haver-hi, eh?
Sí, però és bo que no decaigui.
Castel Racoder va votar que sí.
És bo que no decaigui. I dic que a mi sí que em sembla una enquesta més normalitzada. És a dir, crec que, evidentment, lo de Ciutadans, bueno, ja veurem com queda. No li trobo massa, no li trobo massa explicació, i penso que la baixada del PSC doncs és deguda doncs en aquesta espècie de manca de lideratge del que hagi passat amb allò, però crec que Sant Cugat mereix tenir algun socialista més.
Narcís.
Jo diria que això dels Ciudadanos és un partit polític que està creixent molt a conseqüència de la baixa del PP. I que no. se'ls escapen molts vots cap a Ciudadanos, això és així.
I del Partit Socialista també.
També d'alguns del Partit Socialista espanyolistes, diguéssim. O sigui, més
el Partit Socialista, els que se'ns han escapat d'aquí, sembla que estaven a la plaça Barcelona amb el Podem.
Ah, sí?
Sí.
No, però ja el PSC està perdent per la...
Algun,
perdent
fins i tot algun càrrec insigne del partit.
Que Ciudadanos s'està alimentant...
Ex-càrrec.
Ciudadanos s'està alimentant del PSC i s'està alimentant del PP. Jo el que no crec és que la Iceta sigui capaç d'adreçar això i continuarà tot caient.
Jo crec que l'Iceta és capaç de redreçar això perquè és l'únic que en aquests moments capaç...
Per tu era capaç ja el Navarro, eh?
Perdona'm, capaç de cremar-se. És l'únic capaç de cremar-se, i el que es posi ara a dirigir el Partit Socialista sap que té un any i mig fins a les municipals per cremar-se.
Jo respecto...
I què penses que farà amb la consulta? Acceptarà la consulta, etcètera?
Nosaltres sempre hem dit el mateix, Narcís, que acceptàvem la consulta quan estigui legalitzada.
Tu creus que el
PSC... I és que continuarà dient el mateix.
Fes la pregunta del moderador. Tu creus que el PSC feia la mateixa política del que va dir en el Congrés que el que deia el Navarro a última hora? Tu creus que és el mateix?
Sí.
Home, doncs escolta, deus creure en els Reis Mags encara, eh?
No.
Seguim parlant d'aquest tema, ja n'hem parlat molt, seguim parlant de l'enquesta a Sant Cugat.
Jo volia dir una cosa, que el Narcís deia que Ciutadans creix a Espanya, o sigui, els resultats de les europees han sigut per Espanya, Catalunya no ha crescut. Per tant, aquest vot d'aquí de Ciutadans, pues,
el Parlament té una representació forta, eh?
Bueno.
6 persones, si no recordo malament, eh?
Ciutadans, de totes maneres, a Sant Cugat, ja en les últimes, tothom els donava doncs, per entrats, diguéssim, el consistori, finalment van quedar fora per poquet. Aquesta enquesta més o menys fa la mateixa fotografia.
Sí.
Estan dins o fora per molt poquet, estan al llindar del 5%, i això pot tenir un risc.
Pensa que varia molt en funció de la participació. Nosaltres ens va quedar el tercer regidor fora per 30 vots. Mm-hmm. Vull dir que depèn, en funció de la participació, això pot anar cap un cantó o cap un altre. No?
De tota manera, jo veient que Convergència segueix guanyant sense desgastar-se el partit més enllà d'aquest d'allò, penso que és que...
No s'ha desgastat el partit?
A Sant Cugat no.
No sé, jo estic parlant de l'enquesta de la política
d'aquí.
Estem parlant a Sant Cugat, no?
Jo estava parlant del que m'ha dit el moderador.
Molt bé, Pasqual.
Aleshores, això vol dir, clar, això vol dir que d'una manera o altra em sembla que sí que es noten els esforços de l'equip de govern i que la gent accepta aquesta manera de governar. També estic d'acord amb la Maria, que crec que no era normal que Esquerra quedés a fora. No sé si passarà de repente a cinc regides o no. Que em sembla que a més seria un rècord si en tinguéssiu 5, però de totes maneres...
Jo recordi 3.
Exactament. De tota manera, és clar, dintre de l'ambient actual, crec que és normal que Esquerra faci una pujada.
Amb aquesta fotografia, 12 per Convergència i Unió, 5 per Esquerra Republicana, les fórmules de governabilitat s'acabarien aquí, és a dir, si Convergència, encara que sigui per poc, no aconsegueix majoria absoluta, el seu soci natural seria Esquerra i per tant els haurien de convidar a entrar al govern, o el miren altres opcions?
Jo crec que en les municipals, ja ho he dit alguna altra vegada, els governs es configuren en funció de les lealtats i de les amistats i de les relacions humanes.
De la confiança, sí.
Perquè aquí a Sant Cugat hem tingut governs que hi hem estat tots. Hem tingut governs del PSC i Convergència i Unió, hem tingut governs del PSC, PSUC, Convergència i tot quisqui.
Convergència i PP.
Convergència i PP també hi ha sigut.
Sí, sí. Per Convergència tant, i Esquerra.
Es configura molt en funció de les relacions humanes i dels pactes que es puguin arribar a fer. No?
Després... Jo crec que degut al pacte a nivell nacional, sempre, quan jo em refereixo a nacional, sempre refereixo a la meva de nació.
Pensa que les municipals seran pel maig del 15, eh?
Sí, però sempre, si hi ha un pacte a nivell i que s'està parlant que Esquerra entrarà dintre el govern de la Generalitat, jo crec que el fet natural és que els regidors, o sigui, el partit del PSC, Convergència i Unió i Esquerra Republicana acordin arribar amb una majoria, la qual sigui una majoria, si és veritat aquestes enquestes, una majoria més que qualificable, perquè si en 12, 15 i 5, 17. 17 ja és una majoria molt, molt forta, no?
De tota manera, jo crec que per portar la política local tampoc no cal sempre entrar en el govern. Es poden fer, com vam fer en l'any 83, un pacte programàtic, de dir, a veure, el pressupost, el tal i qual, i amb això fem un pacte programàtic. No cal que sigui composat per les dues forces, sempre i quan Convergència no tragués la majoria absoluta.
I amb aquests resultats veuen espai per aquests moviments que hi ha a les esquerres de Sant Cugat que comencen a parlar des d'alguns sectors, en concret qui està disposat a parlar és PSC, Iniciativa, Procés Constituent i algunes entitats i col·lectius, de cara a explorar la possibilitat d'una candidatura unitària d'esquerres? Veuen espai, veuen possibilitats?
Jo no veig espai, jo crec que no. S'ho lluitaran, però cadascú anirà sols.
Jo crec que el primer que hem de refermar és el nostre nacionalisme i després ja parlarem si fem candidatures d'esquerres o de dretes.
Sí, jo em dono la impressió de que, tot i sent partits d'esquerra, de vegades són molt diferents dins aquesta esquerra. Per exemple, jo el Partit Socialista i la CUP li veig una gran diferència.
Sí. La CUP no està, en aquestes converses inicials. Aquí, bàsicament, hi ha PSC Iniciativa, Nova Esquerra Catalana, que, de fet, eren uns dels que porten temps proposant això i posant-ho sobre la taula, i Procés Constituent. I, de fet, ens consta, perquè són notòries i fins i tot públiques, reunions i contactes entre membres d'aquests partits i d'aquestes agrupacions per explorar, de moment, les possibilitats.
De fet, de moment, exacte, s'està fent això, s'està posant sobre la taula programes i possibilitats, i ja veurem si s'arribarà a un final, perquè jo personalment no crec que ens arribem a posar d'acord. Penso que Iniciativa té un espai, nosaltres tenim un espai, i no veig tant un espai amb les altres forces. No,
i no sumen, les altres eleccions, la
Unió no sumen,
no sumen,
no,
no sumen. Sumar separats i després sumar.
Però, bueno, jo crec que s'està fent un esforç d'intentar integrar una sèrie de moviments que hi ha... però jo sóc una mica... No sóc de les que m'ho crec massa. Penso, com diu el Narcís, que no és la suma de dos factors, sinó que perds vots. Les forces perden vots. I, bueno, però de totes maneres em sembla bé que es faci, com si més no, un programa de treball que pot ser després treballat conjuntament, no?
Jo crec que no solen... O sigui, a veure, és bo tenir tan esmiculades les forces polítiques o és millor tenir-les agrupades? Vull dir, aquesta seria, que és una mica el que diuen en el que és el govern espanyol, etcètera, el que sortiria ara a Europa, de que hi ha molts petits partidets amb el lloc i que els partits hegemònics, els partits grans, perden representació. Llavors, és bo que hi hagi... Clar, per una banda, dius, és bo que hi hagi moltes ofertes, però per l'altra també desorientes una mica el votant.
Però, a veure, nosaltres no tenim aquest costum aquí.
No.
A Espanya, a Catalunya, no tenim. Però tu te'n vas al Parlament finlandès i hi ha 50.000 grups diferents. Es posen d'acord amb un programa.
Sí, la pregunta és, el votant sap distingir bé entre els matisos, perquè al final són matisos de govern de uns i
també hi hauria una altra opció. En una democràcia parlamentària evolucionada, els grups parlamentaris podrien després tenir famílies a dins amb opcions diferents, no monolítiques, que això és el que passa en molts altres països.
De fet, és el que passa a França. El Partit Socialista francès té 50.000 opcions diferents dintre del seu Partit Socialista. No sé els altres, no conec tant la situació dels altres, però el Partit Socialista sí. De fet, són els Fabians i els no sé què i els no sé quantos. Vull dir, per tant, sí que és veritat. És un problema de cultura política, jo crec.
La cultura, jo li veig avantatges i inconvenients. Sí. O sigui, un avantatge és que tens una pluralitat d'opinions i de visions diferents, i l'altre té l'inconvenient que prendre decisions arriba és molt més difícil perquè tothom tira pel seu cantó i de vegades es necessita, diguem-li, la política no fer-la a curt termini, sinó fer-la a llarg termini, i si tots anem tibant per la nostra banda, això resulta molt difícil de gestionar.
Jo crec que la gran diferència entre nosaltres i molts d'altres països europeus és que, a veure, si parlem de la política municipal, lo important és mirar per la ciutadania del teu municipi.
Sí.
I no és tant quin partit et poses d'acord, sinó si amb aquell partit et poses d'acord per tirar endavant activitats municipals. Altra cosa potser és Generalitat o Govern Central.
Però t'interrompeixi un momentet, sisplau, perquè el problema està en que moltes vegades des de l'àmbit municipal es vol anar a altres conceptes que són més generals i globals. Seria molt més fàcil, perquè està clar que si els partits, o sigui, si la gestió en l'àmbit municipal es portés a càrrec, ens posaríem potser d'acord de seguida, no?, si una cosa val la pena o no. Però clar, llavors comencem a fer cantos al sol, no?, a començar a fer declaracions universals i tal, llavors és quan tenim el problema. Jo penso que en l'àmbit municipal s'hauria de constrenyir exactament els temes municipals, sinó parlar de temes generals, que inclús moltes vegades amb els ajuntaments, els plens municipals, es passen la majoria del temps parlant, doncs, això del sexe dels àngels. Quan a mi el que m'agradaria és ataqués individualment els problemes que afecten a la ciutat.
Les accions que s'emprenen en els municipis, a Sant Cugat concretament, s'emprenen a través dels acords de ple. En els acords de ple, et dic, per dir una cosa que segurament és més, el 90% dels acords de ple són presos per unanimitat. És probable, perquè és també aquest aspecte que està dient...
A mesura que ens acostem a les eleccions, menys, s'ha de dir, perquè els periodistes notem això. No. A l'inici del mandat tot s'aprova molt fàcilment, i a mesura que ens acostem, tots són matisos que fan impossible la unanimitat.
I l'altre tema és que quan esteu els periodistes el debat també s'allarga i canvia molt, vull dir, o sigui, que ha fet de vis a vis. Però realment hi ha un percentatge molt alt de decisions d'apartats del ple que es prenen per unanimitat. Ara, el que diu la Lourdes, que jo també ho havia plantejat en el seu moment, escolti, que aquí venim a fer poble, no política. Però llavors dius, i on es pot fer política, Sant Cugat? Només es pot fer a través del ple. Llavors, fas unes declaracions. En aquestes declaracions hi ha unes persones que estan a favor, les altres en contra, de vegades són buscades ja per buscar les diferències, per cercar les diferències entre uns partits i els altres. Ara posarem un problema amb aquest. Mira, anem a dir això, aviam si l'altre... O sigui, ja se sap que aquests són petits punts de discordància. Torno a insistir, el del poble, el 90%, per no dir més, el que afecta el poble s'aprova per unanimitat, i les divergències i les parts polítiques, més polítiques, que diu la Lourdes, és on hi ha les discrepàncies, que ja se sap que ha d'haver-hi.
Però en canvi, amb els plens, el 10% del temps s'ocupa per al poble i el 90% per a historistes.
Però Lourdes, es
podrien fer altres foros, no?, de debat, de dir, bueno, pues ara els partits tots els dimecres 15 de cada mes...
Això passa a la tertúlia de Cugat.cat cada dimecres, que venen els polítics.
No, però en lloc d'un cop a la setmana, si vols un cop al mes, el poliesportiu i la gent que vulguin escoltar i que debatin, i llavors ens
El problema, jo crec que el problema no és tant els temes que es debaten, sinó que els oradors s'allarguen massa en el temps. En el temps i en l'espai. No tenen capacitat de limitar el que volen expressar, perquè a vegades amb una frase pots expressar moltes coses, no?
Després hi ha una altra cosa del que diu la Lourdes, i és que, esclar, si fas uns foros d'aquests, allà no queda constància enlloc. Mentre que de totes les actes...
D'avui en dia es pot posar una càmera i es grava tot.
No, que tots d'allò van a parar a la Generalitat, o van a parar... Exacte, hi ha una constància oficial del teu posicionament.
Queda per la història, diguéssim.
Exactament.
Narcís.
Jo crec que aquest discurs que la policia, o sigui, en els règims locals, o sigui, en les entitats locals com els ajuntaments, només s'ha de parlar de política local, l'he sentit del PP durant 50 anys sempre. Però en canvi ells moltes vegades parlen de sistemes...
Existia fa 50 anys.
Bueno, és un exemple, no?, de tempos in illor tempore. Però en canvi jo he vist com el PP parla en els ajuntaments de qüestions nacionals, com per de les banderes i moltes coses, quan els hi convé parlen. Jo crec que en l'Ajuntament s'ha de fer política. I tant si és política municipal com si és política a nivell nacional, els ajuntaments és un puesto, és la política, és l'entitat...
Doncs fem una cosa.
Tenen dret a parlar. L'Ajuntament de Sant Cugat i els regidors de Sant Cugat tenen dret a presentar mocions. No dret, jo crec que l'obligació de presentar mocions que representin i que vulguin alguna cosa per Catalunya o alguna cosa per Espanya, no. Que vulguin el que vulguin.
Pues, escolta'm, fem dues sessions, una es parlin els temes locals i una altra de temes generals.
No.
I llavors ja veuràs com la gent a
política.
La que acudeix és a la que li toca. I a més la gent votarà no en àmbits de caràcter general.
La gent no vota,
no.
No
és
votar.
Sí, no, votarà segons els interessos...
No sé quina mala experiència tens tu amb els plens municipals, però la veritat és que...
A votadors llarguíssims i amb uns rotllos que timores.
Bueno, doncs vens el que deia jo abans, que potser no fa falta fer tant rotllo, però de totes maneres, pensa, quan es fa un debat com el que tu dius, obert, els consells de barri no hi van ni els veïns.
Per això no interessa la gent, perquè la política després diem que la gent està deslligada de la política, perquè parlen per ells mateixos, però no per la gent.
També però si la gent no assisteix en els llocs,
per
que vols que
passa?
Parlin?
Perquè potser això no els interessa tant, li interessa saber si s'asfaltarà o no el carrer, quan però hauré de pagar...
Això són els consells de barri.
Això si la gent se n'entera i
si l'Ajuntament de Sant Cugat ha de pagar a Hisenda, ha de pagar a Hisenda Catalana, ha de pagar els tributs, això és una cosa que s'ha de debatre en el ple. I no, dius, oh, això és local o no és local. Però escolta, s'està preparant una hisenda catalana i crec que l'Ajuntament de Sant Cugat haurà de debatre i haurà de decidir-ho. Són temes que afecten a la convivència
tot
local.
Tot això ha sigui legal, abans de decidir
no, legal
si s'enviaran.
Perdona, aquí,
si
aquí sí que has relliscat completament. Pagar a l'Agència Catalana els tributs perquè aquesta Agència Catalana després ho traspassi a l'Agència Espanyola és totalment legal.
Això, vale. No, però tant, tu estàs dient
no,
que es paguin
no,
i es quedin.
No, això no ho he dit.
Ah,
escolta,
perdó,
tu,
ho interpretant jo ja.
T'agraeixo que et manis perdó perquè ho he dit.
Tant,
pagar a l'Agència Catalana perquè després ho traspassi a l'Agència Espanyola. Això s'ha de debatre i molts municipis ja ho han fet. També s'ha de debatre si volen una bandera d'una manera o bandera d'una altra, si volen el rei d'Espanya, si volen vestit de militar, si volen... Tot això són polítiques nacionals i crec que s'ha de debatre dintre del terme municipal i dintre del
no,
puesto, que és lo lògic,
no,
que és l'Ajuntament.
No li toca, a l'Ajuntament.
Quan hi havia la Berta de regidora...
Berta Rodríguez.
La Berta Rodríguez, que hi havia de regidora, sí, deien només parlarem de coses nacionals. Però quantes vegades havia presentat mocions que de nacional no tenien res, de nacionals catalanes, i que tenien d'espanyolitat una barbaritat.
Jo crec que tots els temes que es tractin, siguin els temes locals, siguin els temes polítics, tenen una incidència dintre de la vida municipal. El que passa és que aquesta incidència pot ser directa o indirecta a llarg termini o a curt termini, però com deia molt bé el Narcís, que ens vinguin els... Que, o sigui, un tema que critiques o que exposes en el govern espanyol, a la curta o a la llarga, té una incidència en Sant Cugat. Per tant, crec que no és fora assenyat el parlar de temes que no siguin
estrictament... Vale, fem una consulta i preguntem a la gent,
no,
que tu vols anar a enterar-te
si
d'una cosa de l'Ajuntament i
però
estàs a les 12.
Si estàs en contra de les consultes,
a veure...
Tu.
A les consultes legals no es poden
a veure,
les coses tot... que tenen amb el nostre àmbit. El
escolta'm,
nostre àmbit
perdona, és legal, és legal retrasar l'entrega dels papers de Salamanca com ha dit Albert fa 4 dies, és contra la llei i contra la sentència. En canvi, us ho passeu per l'Arnau Triunfo.
No, jo no.
Lourdes.
Pues que faci.
Jo crec que tots els temes que van a ple, i no podem confondre el públic, si és que algú ens està escoltant, tots els temes que van a ple es parlen i s'acorden abans a la Junta de Portaveus.
També.
Que tot està debatut i parlat en allà. Que a vegades algun partit polític a la Junta de Portaveus diu una cosa i en el ple en diu una altra. També passa això.
Sí,
també
perquè
passa.
Moltes vegades aquest portaveu després ho parla en el partit abans de...
Clar.
I allò clar, el partit li rectifica.
Bueno, resulta que declara les postures.
Per tant, Lourdes, els consells de barri, els consells de barri es convoquen.
Jo crec que no hi ha límit a el que pugui parlar un ajuntament.
Els consells de barri es convoquen per aquest mitjà de comunicació, per altres mitjans de comunicació de Sant Cugat, ens envien als ciutadans del barri un paperet a la bústia de la casa.
No m'ha arribat mai.
Bueno, perdona, és que no sé quin barri estàs tu, però si estàs al barri Estació t'asseguro que arriba el paperet.
No, i t'he de dir que com a... Ha arribat algun paper de Consell de Barri?
És que ell és de Vall
d'Hebron. Que sóc d'una entitat municipal de Sant Cugat. Sí, a Vall d'Hebron va diferent.
Ah, perdoneu, jo hi he estat a l'Eixample durant molts anys i mai a la vida em va arribar...
És que no hi havia Consells de Barri quan tu estaves
no,
a l'Eixample.
No, són més recents.
Són recents els Consells de Barri. Els Consells de Barri s'han fet els últims 3 anys.
Vale. Sí. Aleshores no hi era. Però ara també estic en un altre barri i tampoc no m'arriba,
La gent que vol saber que hi ha Consell de Barri ho té fàcil, una altra cosa és que després vulguin participar-hi o no, i una altra cosa és que després aquest format, si hi ha el més adequat o no, que això segurament és una altra discussió, o com canalitzar la participació, o les ganes de la gent d'influir amb els temes que li afecten, que en aquests normalment la gent vol influir, però potser els canals són uns altres.
Els canals no estan tan establerts, i el lloc on jo vic alguna vegada doncs s'ha manifestat... inclús individualment sí que fem alguna nota a l'Ajuntament sobre neteges, veus? A mi m'interessa la neteja dels boscos perquè no ens incendiem, sistemes de seguretat, etc, etc. Aleshores, d'això n'hem parlat i mai a la vida ningú ens ha vingut a preguntar. Ni tan sols m'ha arribat ninguna convocatòria.
Qui és el president del teu barri?
President del meu barri. Pues sí, és un senyor, no me'n recordo com es diu.
Ah.
Però hi és, eh? Tenim un preci.
Potser no fa la feina, no ho sé, no ho sé, no ho direm des d'aquí. Escolteu, passem a un altre tema. El Parlament de Catalunya, Convergència i Unió, governa, té una majoria parlamentària i té un pacte de legislatura amb Esquerra Republicana. Ahir sentíem el president Mas, en entrevista a Catalunya Ràdio, parlar d'aquest estira i arronsa amb Esquerra Republicana per incloure'ls o no en el govern de la Generalitat. Deia Mas que de cara a la tardor caldria que Esquerra entrés al govern per enfortir institucionalment el procés del nou N. I després, acte seguit, van fer allò que porten mesos fent, de dir, tu no m'has trucat, jo no he trucat, qui ha de trucar primer? El relat, segons si escoltes a Junqueras o escoltes a Mas, és una mica diferent, però Mas diu que l'oferta està feta des del minut 1 de legislatura, que Esquerra va dir des del primer moment que no volia entrar, sinó que era millor fins i tot pel procés que el primer partit, que el líder de l'oposició estigués també en el mateix full de ruta, per tant que el repartiment de papers era aquest, però que segurament amb el pas dels mesos ha arribat el moment i la fruita ja és madura per aquest govern. Vostès ho veuen? Creuen que passarà finalment això o que Esquerra està més còmode quedant-se fora?
L'avantatge per Esquerra d'estar fora és nítida. No ha sofert els gastos de la crisi, però jo crec que en aquest moment, a la tardor, quan ja abans de la consulta, ha d'haver-hi un govern de concentració, i Esquerra s'ha ofert per estar allà, i que ara ha ofert amb unes condicions de que sempre pactin el mateix. No pot ser que Esquerra voti, per exemple, el de Barcelona World, i en canvi Convergència vagi a buscar els del PSC per fer-ho, perquè al cap i a la fi l'Esquerra no va dir que no al Barcelona World, va dir que no a fer les autoritzacions administratives, anar-les a fer lentament a mesura que vagin avançant les inversions. O sigui que es podria haver trobat una fórmula. Si es fa amb un govern per continuar cap a la dreta i l'altre tingui cap a l'esquerra, com va passar una vegada amb el tripartit, no val la pena. Però si van perquè donar força al procés i l'Esquerra entra, si ho han dit abans, si els altres van dir que no, això ha passat a la història. Ara jo crec que al mes de la tardor l'Esquerra ha d'entrar al govern, ampliant les conselleries o modificant les conselleries actuals. Jo crec que una conselleria que haurien de posar ja ràpid, però ràpid, jo si fos el Mas la posaria demà, és la conselleria de Afers Exteriors i Cooperació. Això ràpid, per donar-los una patada en el trigèmit del govern espanyol.
Aviam, la veritat és que des del primer dia, tal com has dit tu, se'ls va oferir a Esquerra entrar en el govern. Després s'han avaluat els avantatges d'estar uns a dintre i l'altre fora. Crec que està bé que hagin estat així, perquè el cap de l'oposició és d'Esquerra Republicana i bueno, el de Llonses, però la veritat és que crec que fins ara no hi ha hagut necessitat, cap dels dos ha tingut una necessitat evident per ajuntar-se. Per tant, si no hi ha aquesta necessitat, si pots anar vivint independent, doncs ves fent. Ara, sí que crec que ara, de cara al 9 de novembre, etcètera, etcètera, i de totes les coses que han de passar d'aquí al 9 de novembre, sí que seria molt bo doncs, presentar un gruix. I tant de bo, no sé si és a través de l'IFET o a través de qui sigui, el PSC, també, o part del PSC o qui sigui, també s'hi pogués sumar en aquesta...
En el govern, això és impossible.
No, suposo que no dius al govern, sinó...
No, govern, sinó no dius al govern, dius en el govern, el grup parlamentari.
El govern ja és més d'allò, però vull dir en el grup parlamentari que es pugui...
ha de canviar molt l'ICET sobre el nom, sobre el nom.
Maria.
A veure, jo no tinc elements de judici, el que sí que tinc elements per aconsellar-li al president Mas, que la nostra experiència del tripartit amb Esquerra Republicana no ha sigut precisament brillant. O sigui que li aconsellaria que...
Per culpa del PSC o per culpa de l'Esquerra Republicana?
De fet, per culpa d'Esquerra...
Jo innocentment...
Per culpa d'Esquerra Republicana. El president Maragall va haver de convocar una de les eleccions anticipades
no
per culpa...
No parlo de Maragall, no parlo de Maragall, parlo de Montilla, eh?
Perdona, el president Maragall va haver de precipitar unes eleccions anticipades per culpa de la sortida de to d'Esquerra Republicana. I el president...
Com ha sortit de to Esquerra Republicana? Perquè és un dia...
Amb temes d'educació. Entre altres coses,
que deies la visita de Perpinyà, perquè allò va fer-ho molt bé.
Entre altres coses.
Parla de Montilla, que és que passi més llarg.
Però, perdona'm, és que també va tenir problemes amb Esquerra Republicana al Montilla, però moltíssims, eh? Moltíssims, començant pels mitjans de comunicació. Per tant, si el senyor Mas, si el president Mas em fes alguna mica de cas, li aconsellaria...
No diguis d'aquest govern tripartit, que jo tampoc el beneixo, sobretot el segon, la majoria d'aquell govern estava votat per Partit Socialista. Per tant, qui té la majoria té la màxima responsabilitat, eh? No ho oblidis. Tant en el Parlament com en el govern. Té la majoria de consellers i la majoria del Parlament.
Els
altres dos sumaven,
els
només.
Els pactes són complicats.
Lourdes, com ho veus tu?
Pues exactament com tu has dit, complicats. Jo això d'Esquerra, la veritat...
Pobret Esquerra.
Però crec que les dues parts tenen clar que anar junts al govern voldria dir anar junts per fer la consulta, bàsicament.
Efectivament,
no?
Això és el que jo entenc.
Si el pacte és a la tardor i la consulta és al 9-N, gestió, política, grans
passarà?
Temes, pocs.
Les estadístiques, o sigui, l'estadística, no? Les projeccions, que diuen? Que Esquerra guanya moltíssim, tot a costa de Convergència, o Convergència va perdent moltíssim.
Pep, i el PSC també, eh?
Sí. Però Convergència des de va convocar i tal, com ha anat caient, vull dir, està claríssim que
sempre aquí
guanyem, la víctima, sí, però de tenir-ne 70 ara en té 40, vull dir, va caient d'una manera extraordinària. Aleshores, vamos, jo si fos el Junqueras aniria fent ballar una mica la història i no m'hi enganxaria en Convergència, perquè al final, vull dir, en les properes eleccions guanyarà i destronarà tothom.
Això és el que voldria vosaltres, que no s'enganxessin. Només falta que s'enganxin, que s'ajuntin Convergència i Unió, Esquerra Republicana.
Esquerra ja es va carregar el tripartit. Esquerra es va carregar el tripartit i ara es carregarà a Convergència i es carregarà qui convingui.
De moment ha començat ja una petita lluita per l'Ajuntament de Barcelona, per veure qui és el cap de llista d'Esquerra Republicana.
El Bosch, no? És el Bosch, no?
Això és
primàries.
Això s'arregla en primàries.
Si en primàries també ho han fet al PSC, primàries al Barcelona.
Jo per mi, tot i que Esquerra...
Votant pakistanis, a més.
Tot i que...
Perquè també podien votar, no? O està prohibit que votin els pakistanis?
Totalment prohibit. Perquè no sabien ni el que votaven. I això s'ha demostrat. I el Collboni, si no recordo malament, va anul·lar, amb molt bon criteri, amb una honestitat electoral molt, molt bona, va anul·lar totes aquelles meses.
Bueno, molt bé.
Jo, per mi, tot i que Esquerra és un partit assembleari, l'Esquerra del Carot és molt diferent de la del Junqueras. Vull dir, jo crec que qui ha donat més credibilitat a Esquerra no solament és el seu programa nacionalista, etc., sinó que qui li ha donat més credibilitat és l'Oriol Junqueras, que a part de que a mi em sembla un gran parlamentari, un gran orador, com vulguis dir-li...
No, jo li diria estratega, tu. Jo des de tota la diferència i tal, considero que ho ha fet impecable. Està amb el seu objectiu i escolta'm, d'una manera total,
I argumentant-lo, és a dir, jo crec que l'esquerra, per mi, l'esquerra del Carot és molt diferent de l'esquerra del... I realment te'n fies més. I això és el que estàvem dient abans amb la Maria, no? Que hi ha un tema molt important, que és la confiança.
Jo estic molt d'acord, com a politòleg i com a ideari de l'Esquerra Republicana, en Carot supera en l'Oriol Junqueras, ja va dir fa 5 anys, el 1914,
el 2014.
O sigui, l'ideari d'en Carot, el que passa que a la pràctica, el que no saben governar, Esquerra no s'ha pogut governar, no s'ha pogut estar en el govern, i el Junqueras no ho ha estat, però el Junqueras està dient és un diàleg menys agressiu, molt més tranquil, molt més docto, i tot això a la gent li agrada.
Més de fiar.
Si a més a més això s'ha dut la gran tsunami que hi ha a la societat catalana de la independència i de la independència, el sobiranisme, i la bajanada que estan fent el govern espanyol de no entendre's, i cada dia fa més independentistes, això se suma que es va nedant a favor de la corrent en Carot. Però que digui que el Carot és inferior, o sigui, que l'altre, el Junqueras, és superior ideològicament i políticament no. En Carot ha sigut un dels grans caps que ha tingut aquest partit.
Ho ha portat millor, perquè un, diguem-li, estava tots navegant i, diguem-li, ha adreçat el camí i va cap a l'objectiu d'una manera...
Jo penso que les circumstàncies són diferents i això també ha ajudat en l'actual cap d'Esquerra. Perquè no només teníeu el Carot, teníeu persones que en sabien de fer política, sí, com el Puigcercós, sí, o d'altres persones. Per tant, jo crec que la situació actual dona més presència a Esquerra i ja veurem què passarà d'aquí 2 anys.
Perdona, jo no posaria com un exemple en Puigcercós de fer política. Posaria un Jordi Dau, però un Puigcercós potser d'executiu d'un partit, potser sí, per fer política...
Molt breument, i passem a un últim tema econòmic.
Només és una anècdota personal que m'arriba a mi com a d'allò. Uns van anar a veure una en l'auditori a la Carulla, que s'acomiadava, no sé què, i al final no sé si la Carulla va dir visca Catalunya o visca la independència o no sé què. I aquella gent es va sentir terriblement ofesa, van escriure l'alcaldessa, etc.
I aquí
fa poc, la iaia, no? L'obra de la iaia.
Exactament, la iaia. I d'allò. I llavors jo a aquesta persona, que l'alcaldessa la va contestar correctíssimament, etc., li vaig dir, escolta, pensa que en tots els actes, i ho dic perquè des de la Lira i des de l'altra coral, etc., ho visc, tots els actes acaben amb una exaltació nacionalista. Si no vols posar, vagis a l'era, vull dir,
o sigui,
a Catalunya,
un espectacle cultural que fins i tot pot arribar a estar subvencionat amb diners de tots.
Sí. Com vas a veure el futbol que no tens mateix espanyol, la Roja.
Bueno, en qualsevol cas, això és la llibertat d'expressió d'aquesta actriu en concret, que en l'espectacle al final, quan s'acaba l'obra, diguéssim, diu el que diu i ja està. Parlem, ens queden 6 minuts, d'un altre tema. Hi ha una rebaixa fiscal sobre la taula aprovada en Consell de Ministres de divendres. Es redueixen trams de l'IRPF, hi ha rebaixes que afecten sobretot a les rendes més baixes i a l'altre extrem, a les més altes. Tot i així, encara pagarem més, és a dir, encara ens retindran més que el 2011, abans de l'anterior pujada feta pel mateix govern. També baixa l'impost de les societats i també estan anunciant últimament, tot i que encara hem de veure la lletra petita, que baixaran les retencions dels autònoms amb rendes més baixes. Tot plegat.
Per què dius ens retindran més?
Ens retindran més que en 2011.
Aviam, una cosa és que, clar, hi hagi...
Espera, deixa'm acabar. El saldo total d'això implicarà una pèrdua d'ingressos per part del govern espanyol, segons ha dit el propi ministre Montoro, d'uns 8.000 milions d'euros per 2015 i 2016. Ara la discussió és si l'evolució en alça de l'economia ho compensarà o caldrà retallar despesa. Com ho veuen?
Home, jo espero, això sempre es parla en teoria econòmica, no? Que una reducció dels impostos allibera renda dels consumidors, de la gent particular, que la pot destinar a la despesa. Aquesta despesa augmenta la demanda agregada i les empreses, en veure que hi ha un creixement de la demanda, doncs també es posen a produir més. Per produir més necessiten matèries primeres, per tant, compren també més matèries primeres i han de contractar més persones i comença el que conegut cercle virtuós de l'economia. Per tant, I el govern, penso que va ser de l'Aznar, doncs ho va fer, no? I hi ha també una corba d'un economista, es diu Lazer, que diu, bueno, el volum d'ingressos d'un estat, en augmentar el tipus impositiu mitjà, diguem-li, d'entrada va augmentant, però arriba un moment, doncs, que és tanta la pressió, diguem-li, que la gent ja li compensa assumir el risc de no declarar, eh? I aleshores els ingressos van baixant, tenint en compte que Espanya té una pressió fiscal important i sobretot a les...
Però una recaptació molt baixa.
Bueno, escolta, mira, les classes o les empreses, diguem-li, super adinerades, aquesta gent, a través del sistema legal, s'emporta els
diners,
diners
a Irlanda o a on sigui.
Que ho faríem tots, eh? Cadascú de nosaltres que diem que no, perdona. Escolta, està demostrat que les persones actuem en defensa del...
Però hi ha països europeus que tenen índexs de recaptació molt més alts, molt més.
Bueno, hi ha una cultura aquí, ara estan fent una campanya per la televisió, la considero molt apropiada, perquè diuen, mira, m'he estalviat impostos...
Sí, però no treuen el SICAP. No treuen el SICAP i continuen les famílies i les grans fortunes...
Però és que, escolta'm, és que el que t'estic dient, si tu treus el SICAP, el capital que necessitem, la gent que no en tenim, se'n va. Agafa les maletes i marxa.
Jo crec que aquí a Espanya, això que han fet és un retoc de modificar i no serveix de res, inclús el
que no serveix
comú,
de res.
Que no servirà de res.
És una nova teoria econòmica.
No interrompem,
perquè
aquí a Espanya el que necessitem és una reforma fiscal profunda. Profunda. I aquesta reforma fiscal, aquest toro, no el volen agafar per les banyes o per
el partit europeu. Jo trauria tots els impostos, només en posaria un.
Quin?
Un sol, que ho agrupés tot, perquè clar, et diuen,
ah, bé, impostos directes,
perdona,
impostos indirectes.
Impost sobre la renda, impost de patrimoni, impost de circulació, impost dels especials com la gasolina, etc, etc. Al final tens la idea de que paga a l'IVA, tens la idea de que pagues una quantitat i en pagues moltes més per, dels diners que t'alliberen, et donen canya.
Per parlar de les correccions de les imposicions, doncs ens caldria gairebé o sense gairebé tot el programa. Tu ens demanes l'opinió de què ha passat aquí. Primera, jo això ho veig en clau electoral. Ho veig en clau electoral i, per dir-ho d'una manera, que algú digui ja era hora que el Rajoy complís algun dels compromisos, perquè fins ara econòmics que ha d'allò. Per tant, primera, ho veig en clau electoral de cara als compromisos. Segona, ho veig que no estem fent el que Europa ens diu que fem.
Pujar l'IVA.
Europa ens diu que pugem l'IVA. Aquí ho fem tot menys pujar l'IVA. Jo no ho sé, vale, no sé si estem fent el que toca, perquè al final, els números han de sortir. Tercera, jo veig que aquí hi ha una pèrdua d'ingressos. Hi ha una pèrdua d'ingressos,
8.000 milions.
Sigui molt o sigui poc. I diu, no, això no importa.
No,
home, però si no importa que es facin
no
més transferències.
Això, no
diuen que
això.
Es compensarà pel creixement
econòmic.
Exacte,
per l'increment d'activitat econòmica.
A veure, la veritat és que la Lourdes ha anomenat un economista, però podíem trobar 10 economistes que diuen coses diferents que aquest economista. I jo crec que s'està fent una mala gestió econòmica en el país. En el país parlo a Espanya, però també parlo a Catalunya. S'està fent una mala gestió de les recaptacions que es fan i s'està oblidant, i abans el moderador parlava d'altres països que aconsegueixen una majoria d'ingressos perquè la gent paga el que li toca pagar, siguin empreses o siguin individus personals. Penso que aquesta mesura és una mesura absolutament electoral que no beneficiarà en absolut a la població.
Aviam, jo,
5 segons.
Sí, m'agradaria dir, on han dit del Rajoy, agafa Espanya quan està cabrada, quan teníem allà els hombres de negro,
ja
tal,
sabia,
un moment, sisplau. I llavors teníem, per exemple, una prima de risc tan elevada que només la baixada que hem tingut de prima de risc ens permet fer determinades coses.
Ho deixem aquí, Narcís Clavell, Maria Sansa, Lourdes Dalmau, Pasqual Dussou, moltes gràcies als quatre, bona revetlla, apartin els gossos i qui pugui gaudir-la que la gaudeixi.
Gràcies.
Ara notícies i després al magazín Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa.